Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. L'editorial Fragmenta acaba de publicar el llibre del teu germà musulmà Cartes d'avui a Charles de Foucault, amb pròleg de Xavier Meloni i epíleg de Pablo d'Ors. L'autor és Didac Lagarriga, que va començar a escriure i publicar des de molt jove, sempre amb la mirada posada en la poesia. Aquest llibre ens invita a descobrir l'islam silent i místic, un islam no exempt d'un intens vessant social i cultural que busca sempre la trobada amb l'altre. L'autor ens fa entrar en el recinte del diàleg interreligiós. El destinatari de les cartes, el beat Carles de Foucault, és un alter ego i alhora també és l'altre. És una conversa que defuig la lògica temporal i les raons del dogma per establir-se en la intimitat de l'experiència a través de les cartes d'algú que es va incorporar a l'islam i que interacciona amb un altre algú que va decidir convertir-se al cristianisme precisament gràcies a l'islam. Avui comencem el programa recomanant-vos aquest llibre del teu germà musulmà editat per Fragmenta Editorial. Avui, però, posem la mirada sobretot en la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, que ha començat avui i que durarà fins dimecres vinent, dia 25, com sempre coincidint amb la Festa de la Conversió de Sant Pau. Enguany, el lema és «Reconciliem-nos, l'amor de Crist ens hi empeny». És per això que us volem proposar, de manera especial, un col·loqui ecumènic. Tindrem un catòlic, un ortodox i una protestant. Ens acompanyaran en la nostra taula ecumènica d'avui entre cristians. Com sempre, el vocabulari interreligiós i la cançó d'avui, que serà «El Senyor és la meva força», de Tese. Posarem el punt final al programa d'avui. Salutacions de l'equip, amb el Joan Trias a la producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Avui hem volgut fusionar, d'alguna manera, el que és la presentació d'una activitat, un fòrum o una iniciativa interreligiosa i el testimoni de creients en una sola taula, perquè avui, amb motiu de l'inici de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, hem volgut reunir a la taula de temps de diàleg un catòlic, un ortodox i una protestant. El motiu és que els cristians avancen cap a la unitat sempre, però de manera molt especial amb el fet de compartir la pregària en aquest octavari que ha tingut molts canvis en les últimes dècades, però que continua celebrant-se i que, a més, vol ser un impuls, com sempre, cap a la unitat dels cristians en la diversitat. Ens acompanyen Jaume González Agapito, delegat d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arcabisbat de Barcelona. Monsenyor González Agapito, bona nit, benvingut.
Bona nit.
Gràcies per la seva presència. També és amb nosaltres Marta López, pastora de l'Església Evangèlica de Catalunya. Bona nit.
Bona nit.
I completem les presentacions saludant Aurel Bunda, vicari de l'Església Ortodoxa Romanesa a Barcelona. Ja ens havia visitat feia un temps ell individualment, però avui també s'assuma a aquesta taula de diàleg per a Aurel Bunda. Bona nit, benvingut.
Bona nit a tothom.
Moltes gràcies. Bé, parlem de la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Aquest mateix vespre s'ha fet un acte a la Catedral de Barcelona. És un dels moments intensos d'aquesta celebració. Es reuneixen molts catòlics, protestants i ortodoxos a la seu catòlica de Barcelona, aquesta vegada amb el bisbe auxiliar Sebastià Taltabull. A banda de l'acte, que podem comentar si volen, com definirien vostès aquesta setmana, aquesta experiència de pregar junts per la unitat? Vull començar Monsenyor Jaume, per exemple, és igual, eh?
Sí, jo crec que les coses han canviat molt. La setmana de pregària universal per la unió dels cristians, tal com la fem ara, va tenir origen a la nostra terra de manera impresa l'any 1960. Però no va ser ben vista per tothom, ni, desgraciadament, per molts catòlics. Alguns tenien por de que entràvem en un diàleg que tot ho relativitzàvem, etc. 2017 ha canviat les coses bastant. Els catòlics no tenim necessitat de ningú que ens empari ideològicament el que celebrem cada any, aquest any la Setmana de Pregària Universal per l'Unió dels Cristians, perquè el papa Francesc, ens ha donat mostra. El 31 d'octubre de l'any passat va anar a Suècia, desconcertant a tothom. I va anar per començar a celebrar els 500 anys de la implantació, amb una dada més o menys convencional, de la reforma protestant. Martí Luter feia no massa, havia estat nomenat capellà de la capella del castell de Magdeburg, i va dir que això de les indulgències fins on havíem arribat, i proposava una discussió pública, 95 tesis, que va clavar ell o un altre a la porta de l'església. Alguns diuen si la va clavar, si no va clavar, això no ens interessa. Però fixeu-vos, jo, si fem una analogia, quan passo de Luter, és papa Lleó X, que és un Medici, Medici del tot. I és un senyor que es dedica a afavorir el Renaixement i moltes altres coses. I també acabar tirant endavant la Basílica de Sant Pere. I aquí sorgeix no el problema de la reforma, com diuen molt, sinó el problema de la venda, de les indulgències, que és el que s'hi posa Luter a les 95 tesis, que parla de molt d'altra cosa. Fixeu-vos que és molt diferent si un agafa la bulla exsurge Deus d'allò Déu on es condemna Luter i diu que hi ha unes guineus que s'han aixecat i que conspiren contra el ramat que va ser encomanat a Pere i els seus successors. I si agafes el discurs del papa a Lund, on diu, germans i germanes, ens hem de reconciliar perquè ho mana nostre Senyor Jesucrist. Sembla una tonteria, però clar que no és. Són dos papes de l'Església Catòlica, amb 500 anys de diferència, però un que està a Roma, en tot el lío de la mani de les indulgències, s'acaba de descobrir Amèrica, la impremta no fa gaires decennis que està inventada, Europa va per uns altres camins, etc. I l'altre, que se'n va a Suècia a celebrar 500 anys d'aquesta data, més o menys al·legòrica, que són les tesis de Luter.
Per tant, la mirada molt posada en aquests 500 anys de la reforma luterana. Més comentaris sobre la Setmana de la Unitat, estrictament. Després també parlem de Luter. Marta López, per exemple.
Jo crec que El temps que jo he treballat en l'Església, la veritat és que he viscut un ecumenisme molt, molt pràctic, molt real, certament, però crec que encara hi ha camí per fer. I aquesta setmana, repetir-la cada any i conviure en ella, jo crec que ens ofereix aquesta possibilitat de treballar per l'ecumenisme, per aquesta germanor, no?, que hem de trobar. Aquesta unitat, que és el que tu deies abans, no significa unicitat, és unitat en la diversitat, d'acord? Però sí que sentir-nos cada cop més a prop els uns de les altres. Uh-huh. I crec que aquesta setmana és fonamental, uh-huh, tant per la nostra record que tenim que seguir practicant aquest ecumenisme durant tot l'any, però també per les nostres comunitats, que a vegades l'ecumenisme es queda massa dalt i no arriba fins a les persones, no? I jo crec que participar les nostres comunitats d'aquests actes fa més real i més palpable aquest ecumenisme.
Efectivament, a les comunitats cristianes, catòliques, ortodoxes i evangèliques i protestants de tota mena, hi ha moltes activitats aquests dies. Animem els oients a preguntar, a buscar, a mirar, perquè fins al mateix dia 25 són nombroses les activitats, sobretot de pregària, però també altres actes. Animem a participar i sobretot a unir-se cadascú a la pregària de la seva pròpia església i mm-hmm, pregar per aquesta unitat. Això és important, eh? Començant per la pròpia parròquia, els catòlics, ortodoxos i evangèlics també, la pròpia comunitat cristiana i en família, per què no? Aurel Bunda, vostè com entén la Setmana de la Unitat?
Bueno, esta semana es un signo, un principio de regresar a las bases de la Iglesia Una, de buscar estas bases para nosotros, de preguntar a Dios cuál es el camino para llegar a estas bases. El cristianismo tiene estas bases ecuménicas, del ecumene, del mundo. Se pusieron las bases. Lo más importante es regresar nosotros a estas raíces, a las bases de la unidad cristiana en el ecumene. Y más que nosotros trabaja Dios. Y por ejemplo, hace falta mirar un poco en la historia, porque Dios tiene plena presencia en la historia, en su tiempo, porque el tiempo es suyo y nosotros somos de Dios. Y decía el salmista que 1000 años antes de ti, Señor, es como el día de ayer. Y si hacemos un paralelismo en lo que estaba hace 1400, 500, 600, 700 años, lo que vivimos ahora, prácticamente podríamos tratar de una similitud. Un lugar europeo sin fronteras, un lugar donde se encontraba las más grandes exigencias intelectuales, tanto hace 1500 años como ahora, pero se plasmó, se fundió una unidad de la fe que nos ha dado ya la vida espiritual hasta llegar hoy.
Uh-huh. Efectivament, la història del cristianisme és una història, malauradament, de divisions, i si abans Monsenyor González Agapito es referia a la divisió que comença amb la reforma luterana i amb les indulgències i tot plegat, la dels ortodoxos és molt anterior, de fa gairebé 1000 anys, i per això ara es referia a Aurel Bunda a un moment que segurament no era perfecte, però que era de més unitat que no pas ara, no? Fa 1.400, fa 1.500 anys. Interessant si mirem la història, no pas per remoure els mals del passat, sinó per veure que això és un escàndol i que l'hem de superar.
Però el pare Aurel Bunda ha dit una cosa per mi molt interessant. És la similitud d'èpoques. El Renaixement comença a Occident gràcies als vicentins. Ens hem passat quasi un segle i mig discutint quin era l'origen. Ara ens hem posat d'acord. És el Concili de Florència, on es pretén una altra cosa. Estem a 1430 i pico. Venen els vicentins, però venen, a més, monjos, venen metropolites, però quasi tots carregats de llibres. I no solament hi ha els concilis, obres dels pares, sinó també hi ha obres de Plató, etc. I això a Florència causa un impacte tan gran que s'aficionen al grec i s'aficionen a la filosofia i a l'art antic, etc. Un element. Segon element, es va inventar l'impremta. Cosa que és, Luter no podia dir llegiu la Bíblia si ens tinguin que comprar un còdex de pergamí. I la situació d'Europa era com ara. Començaven les monarquies absolutes, l'imperi romà anava com podia, etc. Però fixeu-vos, jo crec que ja és una època nova de la humanitat com l'és d'ara. Ara tenim aquests aparells que portem a la butxaca.
Sí, senyor, que és, els mòbils.
Que això enterra l'època de l'impremta, sí. I ens comuniquem, etc. Però els cristians continuem tenint el cap a l'època de l'impremta. I la gent jove quasi ni ens entén. Jo volia dir a propòsit d'això una cosa. Quan ens reunim els cristians, no fem diàleg interreligiós, amb tot el respecte, amb altres d'allò i a la cita que has fet d'un llibre que parla de l'islam.
Efectivament.
Jo crec, i això aquí vam treballar molt fortament i no ens vam anar d'allò, que teníem que tenir en compte que l'ecumenisme, que vol dir el diàleg i el coneixement dels cristians, és una altra cosa. Jo amb un ortodoxe, amb un protestant, amb un copte, amb un armeni, no veig un senyor d'una religió estranya a veure què em ve a explicar, sinó que haig de veure un germà meu que des d'una angulatura, que ara no podem explicar totes les històries, parla del mateix que jo vull parlar i la meva vida, que és Nostre Senyor Jesucrist, la gràcia, la redempció, etc. Si anem per aquí, jo crec que anem en bon camí. Si anem a fer reunions com si fóssim l'ONU interreligiosa, a veure qui ve i quina cosa més estranya...
O què negociem, porta, o quin consens arribem...
Amb tots els meus respectes, però a mi personalment no m'interessa.
Bé, doncs, estan d'acord els altres, pastora Marta
i
pare Aurel?
Sí, sí, sí. L'ecumenisme, la base de l'ecumenisme és veure en l'altre algú que creu en el mateix senyor que tu. Mm-hmm. Aquesta és la base de l'ecumenisme. I des d'aquesta base es construeixen el respecte.
Mm-hmm. Bé, senyors, com que el temps va avançant de forma implacable, ens referíem abans als 500 anys del que és la reforma de Luter, un esdeveniment important per a l'ecumenisme i també el compartim en aquesta Setmana de la Unitat, els ortodoxos també i els protestants i els catòlics. De quina manera pot ser present això en aquesta Setmana de la Unitat, si vol, pastora Marta?
L'aniversari dels 500 anys de la Reforma està sent una cosa excepcional a Europa. Països com Alemanya, com França, Itàlia, Suècia, estan organitzant moltíssimes coses. Aquí, al nostre país, potser la cosa... Ho estem intentant. Però és veritat, i certament aquí la Reforma no va tindre la mateixa repercussió que en altres països europeus.
Clar.
Però, aquest any, per exemple, per primera vegada, i com a primer acte d'aquest any ple de celebracions, l'Església Evangèlica de Catalunya organitza una pregària en aquesta Setmana de la Unitat, que serà aquest dissabte. Per primera vegada.
Uh-huh. On serà aquest dissabte?
A l'Església del carrer Tallers.
Molt bé.
Uh-huh. I jo crec que pot ser l'inici, a les 7 de la tarda.
Molt bé, ja ho hem dit. Doncs un dels actes que, aprofitant això, doncs, també ens pot recomanar el pare Aurel Bunda, l'Església Ortodoxa Romanesa, organitza algun acte d'aquesta Setmana de la Unitat o se sumen algun altre d'alguna altra Església Ortodoxa?
Nos sumamos, tenemos previsto esta semana hacer un acto, pero también con voy a participar en otro, uh-huh, otro encuentro.
Molt bé.
Sí.
Uh-huh. De fet, n'hi ha arreu de Catalunya. Ara que parlàvem de Lutera, el cartell de la Setmana de la Unitat que ha elaborat la Comissió Interdiocesana d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Església Catòlica a Catalunya, surt una imatge de Luter i el papa Francesc a Suècia amb un pastor luterà que el va
acollir. No, és un bisbe.
Perdó,
cap
bisbe,
del Consell cap de... Mundial
Perdoni, sí, sí, sí,
luterà.
Sí, sí. Els bisbes també són pastors, eh? Perdó, sí. Però sí, sí. El bisbe...
No,
cap...
és que luterans guarden els graus.
Sí,
sí, home, sí, i tant, sí, 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 sí.
Però jo crec que aquests 500 anys, és, aquest aniversari, és l'oportunitat també de donar a conèixer una mica el protestantisme. En aquest país, per qüestions polítiques i d'història, vam haver de viure amagats durant molt de temps.
Certament, sí.
I
sí,
jo crec que aquest aniversari és l'oportunitat d'això, de donar a conèixer la història i també que no som tan estranys, no? Que som cristians i que...
Puc dir una cosa?
Sí, endavant.
I no em pegui.
Ho intentaré.
Segur que no, segur que...
Jo crec que els catòlics ens hem de treure del cap aquesta contínua defensa de les nostres veritats teològiques intocables. Però jo crec que també el protestantisme d'aquí ha d'acabar amb l'anticatolicisme.
També, també.
No, no, i m'explico per què. Vull dir que el dir que és un protestant no ha de ser simplement dir que és un anticatòlic.
Mm-hmm. Sí.
M'explico?
I
jo crec que això és bo
per les dues parts. Estic totalment d'acord, totalment d'acord, perquè la mateixa història que ens feia amagar-nos ens va crear el recel respecte al món catòlic i al món ortodox, també.
Mm-hmm. Certament, i aquí ha situat Monsenyor González Agapito una data clau, el 1960, amb aquest gran canvi de l'ecumenisme des del vessant catòlic, no?, amb Josep Pont i Gol i altres persones, personalitats de la jerarquia catòlica que van apostar per una pregària no pas del retorn, sinó de la unitat, no?, sinó de la unitat en Crist.
Alguns estan vius encara, com el pare Joan Botam.
Efectivament, des d'aquí el saludem, el pare Joan Botam, amb 90 anys i mig. I pel que fa als ortodoxos, doncs, també s'estan superant moltes barreres a les esglésies nacionals de Romania, de Grècia, de Rússia, fins i tot, amb aquella històrica declaració del febrer passat amb el papa Francesc.
Sí, sí, claro que, de todo modo, la ortodoxia tiene en su raíz este, y siempre ha tenido el sentimiento de la unidad de todos los cristianos, y en la liturgia, en todo el culto, tiene este principio muy fuerte de la unidad, pidiendo la unidad plena y plenaria en Jesucristo a través de las santas liturgias que no sabemos con todos que tienen más de 1700 años de celebración y tanto los ortodoxos como la Iglesia Católica tiene, sabe, conoce y vive esta riqueza y tradición tan antigua de la liturgia.
Bé, doncs la Setmana de la Unitat és una oportunitat per rellençar aquest ecumenisme espiritual i, com deien vostès abans, ecumenisme de centrant-nos en allò que ens uneix. No pas de negociar coses o de buscar consensos. Interessant també aquesta visió. Sabem que després dels catòlics a Catalunya, els protestants són una minoria cristiana molt important, perquè avui representa Marta López l'Església Evangèlica de Catalunya, però n'hi ha molts altres, hi ha molts nous reformadors, diguéssim, no?
Sí,
nous,
sí.
Cristians reformats.
El món evangèlic és un món molt divers, molt. Uh-huh. I també hem de practicar entre nosaltres l'ecumenisme, a vegades.
I en el cas dels ortodoxos, que també segur que tenen el seu ecumenisme propi, uh-huh, doncs aquí a Catalunya tenim els romanesos, que són molt importants, però també els grecs, els sí, russos, ucraïnesos... Bé, és interessant també com, encara que funcionin per nacions, doncs també tenen aquesta única visió de Crist.
Sí, claro, sí. Sí. Sí.
Bé, estem acabant perquè el temps és implacable, però m'agradaria que tant Jaume González Agapito com Marta López i Aurel Bunda, sense distincions de credos, facin una pregària o proposin compartir una pregària per la unitat, ja que avui parlem d'aquesta setmana de la unitat. Si volen començar, Monsenyor González Agapito.
Doncs, Senyor Jesús, vos que vau triar els 12 amb gent d'orígens israelites molt diversos, amb gent d'orígens polítics molt diversos, amb gent d'orígens socials molt diversos, feu-nos entendre que la unitat no és el pactar interessos humans, sinó el pactar que l'únic Senyor sou vos per major glòria de Déu Pare. Amén.
Sí, Senyor i Déu nostre, demanaríem que el do de la teva pau ens acompanyés sempre, que ens acostés els uns als altres i que la saviesa de l'esperit ens donés amor per compartir.
Senyor Jesucristo, envíanos tu sabiduría para encontrar el camino de la paz, de la unidad en este tiempo y que da la sabiduría a los que nos conducen en todos los días. Amén.
Bé, moltes gràcies. Recordem que aquest vespre s'ha fet la pregària ecumènica inicial de la Setmana de la Unitat a la Catedral de Barcelona, que, per exemple, el dia 25 n'hi haurà una també a Terrassa amb el bisbe Josep Àngel Saiz, amb una pregària per la unitat dels cristians a les 7 de la tarda a la Catedral del Sant Esperit. És bonic, em sembla que vostès han estat avui a la Catedral de Barcelona i, per tant, han compartit un moment molt intens, però que hi haurà moltes altres pregàries i trobades ecumèniques aquests propers dies i animem els oients a sumar-s'hi. Els oients, sobretot els cristians. I si algun no cristià també vol veure com es treballa la unitat, també pot fer-ho. Gràcies, Monsenyor Jaume González Agapito, delegat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona, Aurel Bunda, vicari de l'Església Ortodoxa Romanesa i Marta López, pastora de l'Església Evangèlica de Catalunya. Bona nit i bona setmana de la unitat dels cristians. Adéu-siau.
Adéu. Bona nit.
Ara el vocabulari interreligiós i acabarem amb la cançó El Senyor és la meva força, de Berthier, de Tézé.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Mala, budisme, hinduisme i sikhisme. Significa corona. També s'anomena japa mala. És un collaret, generalment de 108 llavors, que facilita el recompte en forma de rosari per tal de recitar els mantres, els noms de Buda o, com en el cas del sikhisme, la repetició del nom de Déu. Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Fins aquí el temps de diàleg d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Tornarem el proper dimecres, que serà precisament la festa de la conversió de Sant Pau, l'últim dia de la Setmana de la Unitat dels Cristians, però parlarem, lògicament, d'altres temes, com sempre. Salutacions del Joan Trias, el Toni Huguet i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Perquè...